Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Hola, què tal, com esteu? Des de Ràdio Martorell i per les emissores de la xarxa de comunicació local comencem un nou Sendes, un espai en el que parlem de senderisme, d'excursionisme i de viatges. Tot plegat en tan sols 25 minuts. Els continguts del programa número 384 són aquests que us oferim tot seguit. Abans, però, els presentem en el sumari. Encimbellat sobre el riu Cardener, el poble vell de Súria testimonia la importància del passat medieval d'aquesta vila del Bages. L'oficina de turisme n'organitza visites i la seva guia, la Maria José Álvarez Raguán, ens farà tot seguit una avançadeta dels punts més destacats de les dues hores d'itinerari. A l'espai de senderisme ens desplaçarem als límits entre el Baix Camp i la Ribera d'Ebre, entre els pobles de Vandellòs i de Tivissa. Amb el Xavi Tió pujarem a la Mola de Genesies i a la Punta Jubara, paratges abruptes, amb agulles de formes capricioses, jaciments ibèrics i altres formacions, tot plegat acompanyat de vistes panoràmiques i, a més, amb la seva fitxa tècnica. I seguim circulant per Normandia amb el Xavi Gargallo. En l'anterior programa vam començar a recórrer les platges del famós desembarcament de les tropes aliades al juny del 1944. Avui el culminem i saltem cap al nord per veure costes, ciutats, pobles i alguna sorpresa. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Súria és una vila del Bages que s'escampa al costat del riu Cardener i de la via principal de comunicació entre Cardona i Manresa. Probablement avui en dia encara l'associem als seus jaciments de sals potàssiques, descoberts l'any 1912 i que van canviar la fesomia de la població. Però anteriorment havia estat un poble molt relacionat amb la indústria tèxtil i, si encara ens remuntem una mica més enrere, va tenir un pes medieval força destacat. Un passat medieval que, des de l'Oficina de Turisme de Súria, ens presenten a través de les visites guiades al poble vell que s'hi organitzen. Un parell d'hores de ruta en les que es passeja i es coneix una mica d'història dels principals elements patrimonials i històrics suriencs. I és que el món medieval de Súria és fàcil d'identificar. Queda perfectament definit al damunt d'un turó proper al riu Cardener, al seu marge esquerre. Un entramat de carrers i cases estretes, moltes de les quals amb una història de més de 200 anys, que conformaven l'antiga Vila Closa. La Maria José Álvarez Raguán, responsable de l'Oficina de Turisme de Súria i conductora de les visites guiades al Poble Vell, parla d'aquesta peculiar ubicació enlairada.
El fet d'estar tancat i encerclat dins d'un recinte murallat i encimbellat dalt del turó, doncs ha fet que el poble vell quedés força aïllat i amb poques possibilitats de creixement. Gràcies a això, doncs, ha quedat com una mena d'illa on gairebé no ha passat el temps i això ha permès que hagi conservat les característiques d'un poble tradicional, amb cases i carrerons estrets i porxats que s'apinyen dins del recinte murallat i amb unes vistes esplèndides sobre el Cardener. Els carrers i les cases s'han conservat tal com eren, més o menys fa 200-300 anys.
Poble vell de Súria, que a vista d'ocell tindria una forma més o menys triangular, va néixer cap als segles XII i XIII, a redós del castell i en un punt molt estratègic, dalt del turó, ja que des d'aquí es tenia controlada la ruta de la sal entre Cardona i Manresa, que resseguia el curs del riu Cardener. És un barri de petites dimensions, però força ple de punts interessants i històrics. A la visita se'n destaquen un total de 7.
Els dos edificis més emblemàtics, el castell i l'església del Roser, després la plaça Major, el mirador de la Bateria, el carrer de Sant Climent, que dona al portal de Cardona i que és el carrer més antic del poble, dels carrers típicament medievals, el carrer de la Mura i el portal de Manresa.
Doncs comencem pel castell, que va néixer com a torre de vigilància en els temps de terra de frontera entre la Catalunya cristiana i la sarraïna. La torre, precisament, data de finals del segle XII i de principis del segle XIII, aproximadament en aquest període, i va ser construïda pel comte de Barcelona per dominar el territori, que durant un temps va ser inestable i perillós. Després, com explica la Maria José, va passar a mans dels Cardona.
Als segles XIV i XV, després de passar a mans dels Cardona, que eren la principal família nobiliària de Catalunya, doncs aquest primitiu castell-torre es transforma en un castell-residència. Durant molts anys, la plaça Forta de Súria, presidida pel castell, doncs va ser un punt estratègic d'interès militar i al voltant del qual doncs, va anar naixent i creixent a la vila antiga de Súria.
I una mica per sota del castell, com es correspon, el segon punt destacat de la visita, l'església del Roser, construïda sobre les restes d'un assentament ibèric del segle I abans de la nostra era. És d'origen romànic, però de l'antic temple tan sols se'n conserven l'absis, el campanar i un fragment de la única nau. La resta s'ha anat modificant amb el pas dels segles. I sortim del Roser i encara resta per conèixer força elements patrimonials del poble vell de Súria. En concret, com explica la Maria José, dos carrers plens de tipisme, el de Sant Climent i el de Mura. Dos portals, el de Cardona i el de Manresa. Un mirador anomenat la Bateria i, com no, el punt neuràlgic de la Súria medieval, la plaça Major.
El portal de Cardona i el portal de Manresa, que eren els dos accessos a la vila murallada, la Bateria, un lloc estratègic que domina el pas del Cardener i on s'emplaçava l'artilleria, la plaça Major, el centre neuràlgic de la vila, on es feia el mercat, les festes, on hi havia les cases de les principals famílies, i el carrer de la Mura. És un carrer que discorre sota els porxos de les cases, voregen l'antiga muralla del poble vell.
De fet, la visita guiada al poble vell de Súria consta de dues parts, ja que, a més de la passejada, també es posa als peus al centre d'interpretació del castell.
La visita al centre d'interpretació del castell, on a través de la veu de l'antic castlà, que era el guarda del castell, un home de confiança del senyor, i gràcies a un muntatge de llum i so, doncs ens condueix per les estances del castell i ens descobreix com era la vida al segle XIV, diguéssim, els moments de més esplendor del castell de Súria.
Les visites guiades es fan els divendres, dissabtes, diumenges i festius a les 11 del matí i de març a octubre els dissabtes a partir de les 5 de la tarda. Informeu-vos-en de tot plegat i reserveu la plaça, amb dos dies d'antelació com a mínim, enviant un correu electrònic a turisme@suria.cat o bé trucant a l'oficina de turisme de Súria. Trobareu més informació al web www.suria.cat/poblevell. Un itinerari que, fins i tot en condicions adverses, podeu fer des de fora, palpant l'esperit medieval en carrers, portals, cases i murs. Una forma d'amarar-se de la Súria més medieval, concentrada i aturonada. Antigament controlant aquestes terres de frontera, avui, d'alguna manera, sent vigilant passiu d'aquest important eix de comunicació de la Catalunya central que ha traçat el riu Cardener.
Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
El Xavi Tió cada setmana ens porta els quatre punts cardinals del país per apropar-nos a rutes senderistes. De diferents nivells, ja ho sabeu, de vegades són passejades, d'altres són algunes excursions per crestes, llocs molt aeris, ja amb un grau de dificultat important, i després n'hi ha d'altres que són de terme mig. De seguida descobrim, Xavi Tió, què tal, com estàs?
Ah, Maria, Déu vos guard.
Si avui és o molt fàcil o molt complicada. Em sembla que és un terme mig.
Avui sí, és una dificultat mitjana, sense cap dificultat especial.
Anem cap al sud.
Ens anem cap a comarques tarragonines. Hi ha zones a Catalunya que han quedat una mica oblidades, entre cometes, pel món excursionista. Una d'aquestes zones són les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. L'excursió que us proposo ens portarà a caminar per uns paratges aspres, abruptes, característica no pas exclusiva, però sí general de les Serres de Mestral. Us convido a descobrir la Mola de Genesies, un dels 100 cims de què hem parlat alguna vegada, i la Punta de Jovara, anant pel Coll del Roura i el Barranc de Jovara i tornant pel Barranc Fondo, una proposta circular que ens durà a un cim emblemàtic i panoràmic, amb un jaciment arqueològic, una cova amb nombroses i boniques formacions, agulles de formes capricioses i, per acabar, la tornada per un preciós barranc.
Aquesta és la proposta d'avui per les muntanyes de Tivissa-Vandellòs, que doncs, ens fa recórrer aquest territori, una mica divisòria d'aigües entre aquestes dues comarques i també, òbviament, entre els dos municipis.
Mm-hmm, just. Per arribar-hi el que hem de fer és la carretera que va de Vandellòs a Tivissa, a l'alçada del Coll de Fatxes, més o menys entre els punts quilomètrics 13 i 14, prenem la carretera a Gavadà i en uns 2,5 quilòmetres, al costat mateix de la carretera, trobem el Mas de Genesies, on podem deixar el cotxe i començar a caminar. Estem aproximadament als 500 metres d'alçada. El Mas de Genesies és una gran masia deshabitada, antigament havia estat un mas mortificat. Seguint les indicacions del PR-191 cap a la Mola, agafem un camí carreter que ens baixa fins a una feixa d'avellaners al costat del Torrent Fondo. Trobem una bifurcació indicada, el camí carreter continua a mà dreta pel costat dels avellaners, per on retornarem, però nosaltres anem a l'esquerra per un camí ben fressat en direcció al barranc de Jovara i la Mola pel coll del Rourà. Ens entaforem per dins una torrentera entre boixos i pins i al poc, per moderat pendent, assolim el coll del Rourà, entre la Moleta d'en Botí i la de Genesies, és termenal entre els municipis de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que és Baix Camp, i Tivissa, que ja és Ribera d'Ebre, per això dèiem límit de les dues comarques. Aquí al coll del Rourà hi trobem un camí ben fressat, senyalitzat amb una estaca i punts de pintura blaus, que ens porta pel peu del cingle ponentí de la Mola de Genesies fins a un collet on, per un contrafort, podem superar el cingle, amb fort pendent però amb fàcil accés, i al capdamunt, com un queixal gegantí, la Mola és bicèfala, coronada per dos altiplans. El primer que anirem és l'inferior, anem cap a l'esquerra, cap a nord, fins a l'extrem, als 690 metres, on trobem un jaciment arqueològic amb una important concentració de bases d'habitatge de planta rectangular, només en queden les restes. Són habitatges sense compartimentar, construïdes en pedra seca, i probablement es creu que per la seva situació estratègica s'atribueixen a un poblament iber. Des d'aquí, des del poblat, pugem a l'altiplà superior, situat a l'extrem meridional, per un camí ben fressat i senyalitzat amb pintura blava. Arribem a la Mola de Genesies, o Moleta de Genesies, 711 metres d'alçada, coronada per un vèrtex geodèsic, i és una bona talaia, una magnífica talaia, on gaudim d'una panoràmica a 360 graus, des del Montsià i el port cap a sud-oest. En sentit contrari veiem el Montsant, més propers a nosaltres tenim el Montalt, la Serra de Llaveria, la Vall de Llors, els de Dals, el Serret dels Sabencs, el Molló Puntaire, les Moles del Taix, etc. Encara més propers a nosaltres, cap a nord-oest, tenim el barranc de Jovara, d'on en sobresurten les dues agulles conegudes com Miloques de Quintana, i la punta de Jovara, que són indrets que visitarem a continuació. El que fem és retornar al coll del Rourà pel mateix camí per on hem vingut i, reprenent el PR, baixem a creuar una torrentera, creuem un collet entre dues agulles i baixem fort fins a la llera d'un altre barranc, que seguim cap a l'oest. El camí es va eixamplant fins a sortir a una altra barrancada més ampla per entre Peineda Jove. Estem al barranc de Jovara, 425 metres. Aquí el PR el que fa és segueix la pista a l'esquerra vers Tivissa, però nosaltres anem cap a la dreta, planer, fins a un gir de 90 graus a la dreta que puja al portell de Jovara seguint el barranc de l'Ullal, i en aquest punt nosaltres la deixem per un camí ben definit i fitat a mà esquerra, que seguim uns 150 metres per la llera seca del barranc de Jovara fins a una alzina de tres troncs on el camí es bifurca, que és la referència, perquè aquí per un corriol ens enfilem pel marge del barranc, un fort pendent i un parell de grimpades fàcils. Arribem a la cova de la Llúdriga, als aproximadament 500 metres d'alçada, una cova maqueta amb una única i gran cambra circular, amb pendent cap a l'interior i amb un munt de concrecions a l'interior, estalactites i, sobretot, força columnes de mides destacables bastant importants. Un cop visitada la cova de Llúdriga, retornem a l'alzina, aquesta que dèiem de referència, per continuar el camí per la llera del barranc, força estret i revirat, i quan trobem un aiguabarreig de barrancs, continuem pel de l'esquerra fins a un marge de pedra seca, a la nostra dreta, on hi trobem senyals de PR antics, són les referències, perquè el camí és una miqueta perdedor, aquí tenim un gir de 90 graus a la dreta que ens permet sortir del barranc, ens anem enfilant en direcció a una formació rocollosa que veiem bastant més amunt i a la dreta de les evidents Miloques de Quintana. Són dues grans agulles que, talment com sentinelles custodien el barranc a banda i banda, el camí es va fent més definit, anem guanyant alçària i quan arribem a la carena la resseguim fins a enfilar-nos al capdamunt de la punta de Jovara, 765 metres, el segon cim de la proposta d'avui, una perspectiva semblant a la Mola de Genesies, però més millorada, diguem-ne, cap a nord, cap a la Ribera d'Ebre i cap a la zona del Priorat. Del cim el que fem és baixar-ne en direcció al portell homònim, en direcció al portell de la punta de Jovara, del qual ens separen 400 metres. El que passa és que tot el camí, tot aquest tram està envaït per la Garriga, fa de mal caminar, no hi ha massa camí, només trobem rastres de pas i algunes fites de tant en quant, escadusseres. Ens cal estar atents per anar-lo seguint, per anar-lo trobant els millors passos, i quan arribem al portell baixem cap a sud-sud-est per la pista amb trams pavimentats fins a les runes del Mas d'en Xanxo, on l'abandonem per un camí ben fressat, esporgat i fitat cap a mà esquerra, pel que ens enfilem en direcció a la Moleta d'en Gardell, però sense arribar-hi, perquè abans comencem a davallar vers una torrentera que, quan hi arribem, seguim aigua amunt, en pujada, fins a la Portella d'en Gardell. Estem a la base de la Mola de Genesies. Aquí el que fem és davallem cap a est, encara per camí ben fressat, fins a la llera del barranc Fondo, que seguim avall. Fa honor realment al seu nom perquè va transcorrent per un bonic paratge tot fosc, pregon, tot un brívol al peu de la Mola de Genesies, i prou més avall el nostre camí s'eixampla, esdevé carreter i pel costat d'uns bancals de avellaners ens retorna amb aquella primera bifurcació que havíem trobat a l'anada, on ja només ens cal desfer el camí fins al Mas de Genesies.
Un paisatge aspre, abrupte, però també amb una bellesa realment impactant. Val la pena també, com passa en molts casos, portar la càmera de fer fotos, perquè segurament en tindrem unes quantes de bones i d'espectaculars.
Això mateix.
Anem a fer la fitxa tècnica, com sempre, a distància recorreguda.
Estem parlant de poc més d'11 quilòmetres.
Desnivell.
Amb un desnivell que no arriba als 650 metres de desnivell positiu.
En quant de temps la farem, aproximadament?
5 horetes, 5-6 horetes efectives.
I dificultat entre l'1 i el 5?
Dificultat, doncs, si jo hi posé un 2 sobre 5 per algun tram de camí poc evident.
Cartografia.
Tenim un full de l'editorial Piolet, que es diu Muntanyes de Vandellòs, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, entre cometes Serra del Mestral, escala 1-20.000, molt apropiat, i com últimament a les propostes que hem anat fent, sembla que li seguim el fil.
Estem abonats, eh?
Sí, com si estiguéssim abonats, aquesta és la paraula. El magnífic blog del Toni Planes, muntanya.planesantic.org, que, com ja hem dit d'altres vegades, també penja els recorreguts a Wikiloc.
Mira, és un dels Netflix de l'excursionisme, eh? Podríem definir-lo així, aquesta magnífica pàgina web, blog, etc etc. Gràcies, Xavi, fins la propera.
A reveure.
Sendes.
Hola, sóc el Xavier Gargallo i avui us parlaré del meu viatge a Normandia, França.
Quaderns del viatger. En l'anterior programa vam començar un cicle dedicat a Normandia. El viatger, en Xavi Gargallo, ens va començar a explicar el recorregut per les platges del desembarcament de les tropes aliades durant la Segona Guerra Mundial, el dia D, un 6 de juny de 1944. Hi vam trepitjar algunes d'aquestes platges, la Utah Beach, la Omaha Beach i també dos cementiris, l'americà i l'alemany. Avui continuem el recorregut per aquesta costa tan històrica, amb la visita a dues platges més, la Gold Beach i també la platja de Juno. I seguirem endavant per altres racons d'aquesta regió tan peculiar de la costa francesa, Normandia.
Tornem a agafar el cotxe i ens anem al que podríem dir que és el poble potser més turístic. Em perdonareu per l'accent, però és a Romaixes i la Gold Beach. Comptes d'aparcar el poble, no ho fem perquè és bastant complicat, i ens anem a un turó que hi ha un pàrquing públic per poder aparcar sense cap tipus de problema. Queda a uns 100 metres d'alçada respecte al nivell del mar i en 5 minuts estàs a baix al poble. Aquests 5 minuts es converteixen en 10 perquè la vista és impressionant. És un poble amb la platja potser més maca que ens podíem trobar en aquell indret, i una platja no et pots veure, i si la marea està baixa t'hi pots acostar a plataformes de ferro de la Segona Guerra Mundial. És potser el lloc més, podríem dir, més turístic. Parades, paradetes, botigues i botiguetes, que si vols un souvenir de la Segona Guerra Mundial, allà segur que el trobaràs. Com l'esperança és violenta, et pardon les sentiments. Ja hem vist el poble i anem a veure la darrera platja del dia, la platja de Junot. Vaja, no caldria haver-hi anat. No té res a veure amb les platges del desembarcament, és un passeig marítim, això sí, maco, amb una plataforma de fusta que entra un tros dintre del mar, la típica plataforma de les pel·lícules que estem acostumats a veure, on hi ha gent que pesca i hi ha una perleta que es fa el petonet. Doncs això és el que veuríem a la platja de Junot. Le règlement. Veiem què vam fer el segon dia. Doncs molt fàcil. On comencem? A la platja de Utah, el lloc on havíem començat el dia abans, i comptes de tirar cap a la dreta, és a dir, cap a l'est, ens anem costa amunt fins a arribar a Cherbourg, i per aquell camí et vas trobant residus, per dir-ho d'alguna manera, de la Segona Guerra Mundial. Torretes que estan pràcticament destrossades, i arribes a Cherbourg, que és una ciutat portuària on surten ferris cap al Regne Unit. Com que el dia s'havia aixecat i estava fent molt bon temps, vam decidir fer carretera i manta, i per sort ens vam trobar amb la gran sorpresa, que va ser el cap de Havi. Ens vam trobar amb l'espectacle del cap de Havi. És tot un cap espectacular. Per exemple, el Far o la Nez de Bayard. Increïble. Allà ens hi vam passar, diríem, migdia i tarda, amb un sol espectacular, amb núvols que et deixen unes fotos precioses. I, bueno, agafes carretera, 10 minuts, a una alçada respecte al nivell del mar important, un revolt, una mica de baixada, i et trobes amb l'espectacular Joburg, una cala, la cala d'Ekelkrain, i sort que en plena baixada hi ha un aparcament on poder aparcar i fer, vaja, fotos per donar, vendre i regalar. Podríem dir que hem fet la part més important de la Normandia, de les platges. Ens anem a veure les platgetes que queden a la costa mirant cap a la Bretanya francesa, i és anar resseguint petites platgetes que un cop vista una, dues, la tercera ja dius, home, una altra platja ja. La resta dels dos dies que vam fer en aquesta zona de les platges va ser resseguir la costa fins pràcticament tocar al Mont Saint-Michel. Sortim de la casa on estàvem a Coutances, ens acostem a Caen, visitem Caen, la ciutat, el casc antic, el castell per fora ens dona una magnífica vista del que és la ciutat de Caen, i ens anem ja cap a la nostra segona seria residència, la segona zona, i farem allotjament a Le Havre. Havre no deixa de ser una ciutat també portuària, sense cap altre interès, i aquella és la nostra base d'operacions pels propers 5 dies. I decidim anar-nos a la segona ciutat de la zona, a Rouen. Ciutat preciosa, són 4 carrers que val la pena, construcció totalment normanda, i no ens permet fer gran cosa més que estar-nos en un parell d'horetes perquè plou. Rouen és la ciutat, per mi, que val més la pena. També és ciutat gran. Rouen no tan sols té el seu atractiu, que és el centre, sinó que a les afores de la ciutat i tirant cap a l'interior hi ha un turó que t'hi pots aparcar perfectament el cotxe i fer unes fotografies de l'entorn espectacular. Des d'allà dalt veus tota la ciutat. Val la pena carregar motxilla amb aigua, entrepans i anar a veure la part més espectacular de la zona, que és Étretat. Étretat és la foto clàssica, típica, que si busquem per internet, per agències de viatge, tindrem, que són els penya-segats de color blanc i els arcs naturals i les pilones també naturals. Això és el que veurem a Étretat. Arribes a Étretat després d'una hora de cotxe des de la Havre, tens aparcaments supergrans on poder deixar el cotxe a les afores del poble, visites el que seria la mica del poble i el seu passeig marítim, i tens a la dreta un penya-segat que dalt hi ha una capelleta, i a l'esquerra tens la zona dels arcs.
punt i final. És moment d'acabar el programa d'avui dels Sendes, que hem fet possible l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta, els controls de so, el Xavi Tió a la redacció, i qui us ha parlat, amb molt de gust de fer-ho com sempre, en Jaume Monés a l'edició i presentació. Podeu tornar a escoltar els Sendes quan vulgueu, amb el dispositiu que vulgueu, simplement entrant al web de la xarxa, a la direcció alacarta.cat/sendes-radio. O bé, ens podeu trobar a la graella de la vostra ràdio local. Gràcies per ser-hi un dia més. Ens emplacem pel proper programa. Adéu-siau i molt bona ruta.